RAC més 1 i Sexy Dream 1 és us ofereixen La revolució sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Fisting, penetració en què s'introdueix la mà sencera a la vagina o al recte d'una altra persona i un cop dins se sol moure per afavorir l'estimulació. El fisting és una pràctica que es pot considerar extrema, ara en parlarem, sovint estigmatitzada, i amb tota una subcultura al darrere que avui volem descobrir.
Avui parlem del fisting amb Ignasi Puigroda, psicòleg clínic, sexòleg i terapeuta de parella. Ignasi, benvingut a la Revolució Sexual una vegada més.
Moltes gràcies.
Explica'ns exactament en què consisteix el fisting, més enllà d'aquesta definició que n'acabem de fer.
Ostres, és que és una miqueta complicat, perquè heu fet una definició molt, molt completa. I que justament no és tant només el fet de la introducció de la mà dins de l'orifici que pertoqui, sinó també és aquella sensació del és que és una mà, és que és algú bastant més gran del que podien ser altres objectes. I aquella sensació de que com més gran, més poder, a vegades és un component extra, que llavors té aquesta càrrega simbòlica, que pot ser que sigui una algo que és el que estan buscant les persones que ho practiquen.
Es parla més del fisting amb la penetració anal, però com diu la pròpia definició que hem fet ara, que hem sentit, també es pot fer a la vagina, és a dir, no has dit ara dels dos orificis, no?
Sí, clar, hem de tenir en compte que si una vagina és capaç de poder expulsar en el moment del part el diàmetre que és el cap d'un nadó, és a dir, que és bastant més gran del diàmetre d'una mà, aleshores és capaç de rebre això. Una altra cosa és que es pugui fer de manera directa i sense cap tipus de preparació prèvia.
Clar, pel sexe anal, pel sexe vaginal, això que has dit del nadó, però pel sexe anal, normalment el primer que penses és la mà és molt grossa, el cul no ho és tant, és una mica complicat, almenys de principi.
Hem de tenir en compte que la nostra musculatura anal, des de que som petits, se'ns entrena perquè puguem controlar aquests esfínters i que no anem doncs, cagants a sobre pel carrer, però la cosa està acostumada a estar contreta. Per tant, a un diàmetre molt petitet. Sí que quan hi ha l'expulsió d'algun tipus de femta, aleshores aquell diàmetre es dilata una miqueta. Es pot dilatar més? Sí. Ara bé, altre cop és mica en mica i de forma progressiva. No és que una persona d'un dia per l'altre digui vull practicar fisting, per tant, d'un dia per l'altre ja podré introduir tot un puny directament, sinó que es va augmentant gradualment aquest diàmetre.
Hem parlat amb en Leonardo, que practica fisting anal i que ha fet els dos rols, el de qui el fa i el de qui el rep. I ens ha explicat a la Revolució Sexual el que hi ha al darrere d'aquesta pràctica i per què la treu ell.
Visto desde fuera no parecía algo muy, muy atractivo, sino que sería chocante. Pero una vez que encuentres la filosofía del tema, pues por lo menos para mí lo fue bastante, bastante bien. Es como una especie de entrega y confianza. Tú, por ejemplo, la persona que se la practica a la otra persona, lo que es el fist, de una otra forma está entregando la confianza a la otra persona porque es una parte delicada del cuerpo, una parte muy sensible y que también, si no se practica de forma correcta, puede producir también muchos problemas. Entonces, claro, tú lo que haces un poco es una entrega de confianza hacia la otra persona que va a ocupar su puño, lo que es la mano, dentro de lo que es la zona de la cavidad anal. Te das cuenta, entonces, por eso no es llegar y decir que cualquiera te lo haga y tienes que relajarte para que pueda funcionar todo esto. Y la otra persona también tiene que hacerlo también de una forma relajada.
Què et sembla, Ignasi? És com una entrega, deia, no? A l'altra persona, confiança total, no?
Filosofia i confiança són les dues paraules que més ressalto d'aquest tall de Leonardo, que em sembla brutal. És a dir, aquest punt del què és el que estem fent, què és el que estem permetent que s'introdueixi dins del nostre cos. Ho puc fer qualsevol persona que em trobi en un club o una nit qualsevol, ho he de construir un vincle primer amb aquella persona perquè em pugui relaxar.
O sigui que aquest vincle és molt important per aquesta pràctica. Potser per unes altres el vincle no és tan important com en aquesta, no?
Sí, correcte. I justament aquest vincle moltes vegades fins i tot es pot ajuntar amb una altra situació que és l'entrega. És a dir, a tu t'ho permeto fer. És a dir, a tu t'estic entregant aquest accés a aquesta part del meu cos.
Preparant aquesta entrevista, tu ens explicaves que si parlem de per què ens excita o quina és la gràcia del fisting, tu ens deies que hi ha dos components. El component de l'estimulació física, la mida del puny, i també el tema mental, el fet que hi ha gent que pensa que com més gran és l'objecte de penetració, potser és més plaent.
O també aquesta sensació de m'estic sentint penetrat o penetrada, és a dir, hi ha un cos exterior que està a dins del meu cos, per la qual cosa em sento envaït per aquest cos extern. I clar, si aquesta invasió és un objecte, com deia abans, petit, pots tenir una certa sensació d'invasió, però quan aquest objecte és molt més gran, aquesta sensació, de no em puc resistir o, ostres, què és el que estic acceptant a dins meu, pot donar una sensació molt més bèstia. Que no que significa que sempre més gran és igual a millor, perquè els cossos humans tenen un cert límit.
Precisament sobre el plaer del fisting, ens explicava Leonardo aquests dos tipus. No és el mateix per qui penetra que per la persona que és penetrada.
Los esfínters, que són varios, es como, están siendo como trabajados, al mismo tiempo también van como abriéndose y tú sientes como que se expande todo, se abre, hay un placer también interno. La próstata también es trabajada, que muchas veces con otro tipo de trabajo no siempre llegas a la próstata, pero acá siempre llegas. Y siempre sientes un placer muy intenso, ¿ya? O sea, de adentro hacia afuera, por decirlo de alguna forma. Eso como siendo penetrado. La persona que penetra, al mismo tiempo va sintiendo cómo esto se va abriendo, cómo va cambiando, cómo que expande. Entonces, claro, hay todo un placer también en eso, en las reacciones que va teniendo la persona fisteada. Y que es fisteado es por, justamente porque siente todo muy intenso. No es algo que realmente a los que lo practicamos nos gusta mucho por eso, porque no es algo que sientas con ninguna otra cosa.
Aquí hi ha dues coses. Primer, el que deia de l'estimulació de la pròstata, no? Que amb el fist és més habitual o és més fàcil, potser.
Sí, hem de pensar que en l'estimulació de la pròstata en objectes menors, ja siguin els nostres propis dits o amb algun tipus de dildo o joguina eròtica, generalment el que s'ha de fer és la introducció d'aquella joguina o aquests dits, i en el cas dels dits que es puguin doblegar cap a dalt, doncs doblegar una miqueta el dit i estar acariciant la pròstata. Però clar, el dit arriba fins on arriba. A partir de l'instant en què tu estàs introduint una mà i fins i tot una certa part de l'avantbraç, clar, és molt més fàcil que aquesta pròstata, d'una manera o altra, allò queda aixafat, és a dir, queda pressionada. Per alguna cosa, l'estimulació és molt més directa.
També hi ha el tema dels dos plaers, no? Que és diferent per un i altre, suposem que molt diferents, perquè, clar, la persona que practica el fist és un plaer més mental, potser.
Hi ha un component mental a totes dues vessants, és a dir, la persona que s'està sometent a que li practiquin un fist sí que haurà d'estar en un estat de relaxació i del que es podien dir el subespai, és a dir, és una mena de petit viatge astral en el qual s'està deixant portar per aquella sensació i, per tant, necessita cedir el control per deixar-se portar, perquè, si no, en la que tinguem control, que serà la reacció més habitual del cos? Contreure aquella musculatura. Aleshores, es fa molt més difícil aquest fist i es poden haver-hi lesions. Però és que, per l'altra part, a part de deixar cedir aquest control, l'altra persona que està practicant és aquella sensació que sí que serà mental, però jo estic tenint el control. I no és que tingui ganes de controlar l'altra persona, sinó jo estic gestionant aquesta situació. Jo sóc capaç, amb les meves habilitats, amb les meves tècniques, de portar aquesta persona a que el seu cos pugui experimentar aquesta vivència. És a dir, no és una situació fàcil introduir una mà a la cavitat d'alguna persona. És a dir, perquè aquell cos es relaxi, es dilati i aquella persona pugui viure aquella experiència, s'ha de fer una certa quantitat de tacte. I això sí que és una habilitat que les persones que l'estan realitzant poden estar experimentant del jo sóc capaç de portar aquest cos fins a aquesta posició.
Podríem dir que el fisting és una pràctica sexual extrema?
A veure, clar, quin és el concepte d'extrem? És a dir, sí que, evidentment, a nivell físic és una pràctica bastant extrema. En quant a nivell mental, hi ha pràctiques bastant més extremes que porten a una exposició molt més bèstia d'una altra persona. Moltes vegades, per a algunes persones, el tema de practicar sexe en grup o sexe en espai públic pot ser una pràctica bastant molt més extrema pel que significa per la seva imatge personal que no pas la introducció d'algun tipus d'objecte en alguna cavitat.
José Luis García, que és psicòleg expert en sexologia, deia fa uns dies a La Vanguardia que com que els joves miren tant porno i no tenen educació sexual, molts es pensen que potser és normal posar el puny a la vagina de la dona. És una pràctica, tu creus? Ell deia, feia servir aquesta expressió, eh? És una pràctica que s'ha banalitzat potser, però que s'ha de fer amb cura? Tu com ho veus? El porno ha influït també en com es veu o com es valora el fist?
Sí, sobretot perquè tenim aquella tendència, i tenim molt clara dins del nostre cap, la idea de que en el cine tot és mentida, en el cine porno també tot és mentida. És a dir, perquè aquella escena s'hagi pogut fer, hi ha hagut tota una preparació prèvia que allò davant de les càmeres no s'ensenya. Però qual cosa, és a dir, tenim aquesta capacitat de tenir una mirada crítica cap al porno? Tenim el pensament de que aquella persona que li estan practicant un fist en el porno és una persona que potser el seu cos ja porta un cert temps experimentant i és capaç de fer certes coses, que no és una persona qualsevol del carrer que el primer dia que es lleva al matí avui practicaré un fist? No, clar, hi ha tot aquest treball previ. I això, evidentment, al porno, si no tenim aquesta capacitat crítica, doncs fa que no ho veiem.
Quins són els riscos més importants a nivell físic si practiquem fisting? Tu comentes aquest tema, per exemple, de les lesions, no? Si ho fas sense haver practicat abans.
Clar, hem de pensar, la musculatura anal o la musculatura vaginal té una certa capacitat de dilatació. Però si aquesta capacitat de dilatació no la fem en el ritme que pertoqui, una dilatació massa exagerada, el que pot comportar són petites ruptures. I aleshores, si hi ha petites ruptures, ja tenim dos possibles conseqüències. La primera és que sigui una ruptura de la fibra. És a dir, la fibra muscular s'ha trencat i tenim una petita distensió. I aquesta petita distensió, després, perquè aquella fibra es regeneri, pot trigar un temps, que en el cas de ser la cavitat anal, és a dir, aquesta distensió, em pot comportar a tenir certa quantitat de pèrdues. Però després, a part de la ruptura muscular, també tenim la ruptura de teixit. I si el teixit es trenca, tenint en compte que tant les musculatures anal com vaginal són teixits molt sensibles, pot fer una petita ferida oberta. A la que tenim una ferida oberta i sang en una zona en la qual, per una banda, hi ha femta o per l'altra banda, hi ha una possible presència d'ITS, doncs ja tenim una via de contagi molt fàcil.
Diries que el fist vaginal és menys perillós que l'anal o no?
No.
Igual.
No, perquè no hi hagi femta pel mig no significa que no hi hagi patògens pel mig.
Ara comentaves el tema de la possible incontinència anal. I poden haver també prolapses, en el cas del fist vaginal, suposo que prolapses vaginals, en el cas del fist anal, prolapses també anals.
Sí, que per la gent que ens estigui escoltant i algú sàpiga, un prolapse és que hi ha una certa quantitat de teixit interior del nostre cos que surt per aquella cavitat, és a dir, que hi ha una certa quantitat, doncs, per exemple, hi ha vegades que hi ha, no per al fist, però poden haver-hi prolapses de bufet en algunes persones després d'un part, o prolapses d'una certa quantitat del coll de l'úter, o prolapses de certa part de l'intestí cap enfora, que poden ser terriblement dolorosos. És a dir, clar, si aquesta musculatura no l'hem treballat bé i no hem permès que en el seu moment torni després a la seva posició de contracció, aleshores pot causar aquesta situació.
El Leonardo, el testimoni que escoltàvem fa uns minuts, explica també que la higiene és un tema molt important en aquesta pràctica i recomana fer-ho amb un guant.
Puede hacer sin guantes, pero si lo vas a hacer sin guantes tiene que ser en un ambiente muy limpio, todo muy adecuado, bien lubricado las manos para que no haya tema de contaminación de ningún tipo, ni tampoco que haya heridas en las manos, las uñas bien cortadas. Pero ya después eso es con el guante, porque de esta forma evitas que haya infecciones, contacto de sangre con el cuerpo, por si hay algún tipo de problema. ¿Cuál es el grave problema que tienes con el fist? El tema de la hepatitis C, que es muy frecuente, el tema de contacto de sangre o infecciones por el hecho justamente de que no esté todo bien limpio en tus manos y haya contacto con las cavidades internas de lo que es, porque hay mucha mucosa dentro de lo que es la cavidad anal. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso es importante siempre que haya mucha higiene. Entonces, si ya de por sí lo haces con un guante que vas a usar una sola vez, es mucho más fácil. Sobre todo si no está todo también por la mucosa anal, la cavidad anal por dentro bien limpia. Hay veces que tú haces lo que sea, es una lavativa para que no haya, obviamente, excrementos ni nada por el estilo, pero hay veces que por mucho que lo hagas, estas están igual. Entonces, esta forma es mucho más fácil volver a limpiar. Sacas el guante, limpias, colocas otro y bien.
¿Ya estás de acuerdo, Ignasi, amb això?
Terriblement d'acord, sobretot pel punt de les ungles. No ens en donem compte, les ungles, el possible focus d'infecció, perquè són difícils de netejar, i el possible focus de lesió, que és una ungla mal tallada, a nosaltres no ens ho sembla, i en una zona tan sensible com és aquestes zones mucoses, ja siguin anals o vaginals, podem fer microferides que inicialment ens sembla que no passa res, però un patogen sí que ho veurà, i per tant tindrà una via de contagi. I el tema d'utilitzar guants, ostres, les caixes de guants no són tan terriblement cares. I el que diu Leonardo, un guant per cada ús. No repetim aquell guant. És millor gastar-se 5, 10, gastar 1 euro avui en guants extra t'estalvia molts problemes futurs.
Si algú està escoltant i no ho ha practicat mai, tu com diries que s'ha de començar o quins consells donaries que s'hagin de tenir en compte per començar amb el fist?
La primera cosa és una qüestió de parar-se a pensar del per què vull fer aquesta pràctica sexual. És a dir, què és el que crec que m'aportarà aquesta pràctica sexual per tenir clar quin és l'objectiu. Si veiem aleshores que aquest objectiu sí, ens interessa i sí, el fisting és una bona manera per practicar-ho, de dir, aleshores sí, anem cap allà. Tenint en compte que és possible que a nivell teòric ens sembli que aquesta és la pràctica que més ens podrà acostar a aquest objectiu i després a la pràctica el que veiem és que un cop s'està practicant dius, ostres, doncs no m'està portant el que jo em pensava. Que clar, si jo era conscient de quin era el meu objectiu, serà una miqueta més fàcil que mentre ho estic fent decideixi, mira, doncs paro, no continuo perquè sé que no m'està portant el que jo vull. I la segona cosa és, sisplau, anem de manera progressiva, poquet a poquet.
La lubricació també és molt important per a aquesta pràctica. Hi ha un tipus de lubricant o gel que és molt habitual en el fisting, que es diu Crisco, i ens en parla el Guillem Riera, que és portaveu de la botiga eròtica Sexy Dream.
És un producte que no es pot utilitzar ni amb joguets de làtex ni amb condons, perquè ja s'utilitza la grasa per fer que aquest lubricant sigui ja bo per practicar el fisting. I, bueno, la particularitat aquesta que té més important és que és vegetal. No porta productes externs que puguin malmetre una miqueta el que és el cos humà. Més que res, perquè el tema de que sigui vegetal i no porti productes químics ni additius d'altres espècies, doncs fa que sigui molt més natural, o sigui, sigui un lubricant molt natural i molt més adequat per a aquest tipus de pràctica sexual.
Què en penses, Ignasi? És molt habitual fer servir el Crisco en el fisting?
Sí, per una qüestió més simbòlica i de subcultura dins el món del fist. El Crisco era un lubricant que inicialment era molt barat d'aconseguir, perquè es podia aconseguir a qualsevol banda. El Crisco és margarina. I és una margarina que a qualsevol lloc dels Estats Units on es va començar a popularitzar aquesta pràctica podies anar a qualsevol supermercat i comprar-la. Aleshores, aquell punt del estic fent fent servir una cosa que és comuna per la resta de la gent per fer una pràctica perversa. Això afegia una gràcia extra. Què passa? De tant s'ha fet servir que avui en dia és una icona el fet de fer servir Crisco. Que sigui millor lubricant? A veure, jo, com ha dit aquí el company, hi ha coses que fan que jo desaconselli el Crisco. Primera cosa és a dir, no pots fer servir cap mena de tipus de barrera de làtex. És a dir, si jo estic fent servir uns guants per fer aquesta penetració, ha de ser uns guants de nitril, perquè si són guants de làtex, sense donar-me en compte, el Crisco farà que fàcilment es vagi debilitant aquella capa de làtex, que pugui haver-hi una ruptura, i jo no ho pensava i no m'havia rentat completament bé les mans, s'ha trencat el guant i estic pogent fer una transmissió de patògens de les meves mans cap a aquella cavitat. O al contrari, d'aquella cavitat cap a les meves mans, no me'n dono compte, després em toco la cara, els ulls, el que sigui, pensant-me que, com que tenia un guant, no ha passat res, i m'estic fent un contagi a mi mateix.
Si volem iniciar-nos en el fisting, des de Sexy Dream també recomanem fer servir a joguines com els dilatadors anals. N'hi ha de diferents mides i ens en parla també el Guillem.
Té tres tamanys, el petit, el mitjà i el gran. Llavors, això, doncs, des dels més novells que practiquin aquest tipus de joc anal, com els més experimentats, doncs, poden jugar amb diferents diàmetres. Doncs, des del petit, que són 4x2 centímetres, el mitjà, que són 5x1, i el gran, que són 5x7. En funció del diàmetre que puguis anar tu introduint a l'anus, pots veure una miqueta també fins a quin punt pots utilitzar o pots practicar el fisting. És resistent a l'aigua i això pues, també és un al·licient que puguis utilitzar en una banyera, en una piscina o inclús a l'aigua, on sigui.
Què en penses? És una bona idea començar per aquí? Tu aconsellaries alguna altra cosa?
No, dilatadors em sembla una idea genial, sobretot perquè són progressius, és el que estàvem dient abans. És a dir, de comencem per un plug qualsevol o per un dildo qualsevol, quan veiem que aquell plug i aquell dildo és una mida que la nostra musculatura ja és capaç d'absorbir, és a dir, es pot dilatar fàcilment per aquesta musculatura, aleshores anem a ampliar una miqueta més. I que consti és una miqueta més. Aquí, si fixeu, hem passat dels 4,2, si no m'equivoco, a 5,1, a 5,7. És a dir, hi ha una diferència que no arriba a un centímetre extra de diàmetre d'una altra mida. I fins i tot es poden fer progressions més petites, és a dir, de 0,3 centímetres a 0,3 centímetres o el que sigui. El que sigui necessari perquè aquell cos s'hi pugui adaptar de manera progressiva i que no sigui cas que pel fet de fer un exercici extra ens porti aquella rodura muscular.
El fisting, pel que ens has explicat, pot arribar a ser una pràctica molt plaent i alhora és una pràctica que està molt estigmatitzada. El fisting té molt mala premsa.
Molta, moltíssima. Primer de tot, en el cas del fisting anal, tot el que tingui a veure amb el cul té mala premsa, perquè el cul és el més brut, és el més nociu del cos. A sobre, qualsevol persona que li estiguin penetrant analment, ja sigui amb un penis, ja sigui una mà, ja sigui una joguina, t'estàs deixant dominar o sotmetre per l'altra persona. Llavors té tota aquesta càrrega negativa respecte, en el cas dels homes, respecte a la masculinitat. Quin tipus d'home ets que et permets fer certes pràctiques amb el teu cul? I en el cas de les dones, tampoc és no t'estàs respectant com a dona si estàs permetent aquest tipus de dominació. Només això per una banda. I després, en el cas de la vagina, que a vegades sembla que tractem a les vulves o les vagines com a sagrades, el fet d'introduir un gran objecte, com pot ser un puny o algun tipus de joguina sexual que sigui molt més gran, és el com t'estàs permetent fer això amb la teva vagina, que és una part tan sagrada del teu cos. I sembla aleshores que acceptar aquest tipus de pràctiques acaba sent denigrant en un o altre cas.
No és una pràctica nova, no estem descobrint una pràctica nova, sinó que això, ens comentaves, que fa molts, molts anys que es practica, no és?
I no ens referim només al segle XXI i segle XX, sinó bastant més enrere, és una pràctica que s'estava fent anteriorment.
Ens deies també, preparant aquest capítol, que hi ha tota una subcultura en la comunitat gay que practica el fisting habitualment i que té fins i tot un color en el codi de mocadors. Això ens ho pots explicar?
Vale. El primer hem de parlar de què és el codi de mocadors.
Exacte.
Temps enrere, quan la comunitat LGTBQ+, sobretot els homes que tenien sexe amb altres homes, rebien una gran quantitat d'atacs o estigmes a l'hora de moure's en societat, és a dir, si jo al meu poble se sabien que jo era gay, aleshores, la paraula gay potser quasi no es feia servir tant, més aviat se m'insultaria com a fac, què passaria? Rebria un atac. Si jo vull comunicar-li a unes altres persones que jo vull fer pràctiques sexuals amb aquella persona sense exposar-me massa, he de fer servir codis simbòlics que només les persones que estiguem a dins de la comunitat coneguem. Un d'aquests codis simbòlics que es va inventar va ser el codi del mocador. Aleshores, es portaven diferents tipus de mocadors en diferents colors a diferents parts del cos. Generalment era el canell, però també podia ser la butxaca de la camisa o la butxaca darrere del pantaló. I segons, si tu portaves un tipus de color del mocador o el portaves a la banda dreta o a la banda esquerra, tenia un significat diferent. Aleshores, si jo portava un mocador a la banda dreta, era que feia pràctiques passives. Jo rebia aquella pràctica. Si jo la portava a la banda esquerra, és que jo vull fer aquesta pràctica. I depenent del codi del mocador, depenent del color d'aquell codi, Aleshores, estic dient una cosa. En el cas del fist, seria el vermell. Però no és l'únic mocador. Per exemple, si el mocador és de color gris, es practica el shibari. Si el mocador és de color groc, és que m'agraden els jocs d'aigua o els jocs amb orina. Si el color del mocador és el marró, o això quasi semblava un trabalengües, doncs aleshores és que m'agrada l'escat o la pràctica amb fenta. O si el color era de color verd, aleshores que practico la prostitució. I això només amb alguns, perquè després hi ha verd llima, verd herba, blau fosc, blau clar, és a dir, hi havia diverses variants dins el mateix tipus de color, perquè al final es van voler fer molts significats diferents.
I això quan va començar i encara existeix?
Això va començar a mitjans del segle XX als Estats Units, sobretot a la zona de l'àrea de la Bahia de San Francisco, i encara existeix. Avui en dia és una miqueta menys usat. Per què? Perquè, ostres, no cal fer aquesta pràctica tan oculta, però sí que per estalviar feina en molts clubs socials en els quals vas o bars d'ambient en els quals tu vas a practicar amb altres persones, doncs t'interessa poder estalviar feina. I si tu ja entres al bar amb un braçalet amb el color vermell al braç dret i els tens allà posat, la gent et veurà des de lluny i diu, eps, jo ja sé que aquella persona practica fist i li agrada practicar el fist. I si avui ha vingut aquí amb aquell color, és que depèn de com, si troba una parella adequada per fer-ho, no li importarà practicar-ho.
I els colors sempre són els mateixos i a tot arreu. Per tant, és un llenguatge, diguéssim, universal en la comunitat homosexual.
Bastant universal, sí. Sí que hi ha petites variacions de colors que varien d'alguna banda a l'altra, però generalment són bastant estàndards.
Hem parlat del fisting amb Ignasi Puigrodes, psicòleg clínic, sexòleg i terapeuta de parella. Ignasi, moltes gràcies un cop més per ser aquesta estona amb la Revolució Sexual.
Moltes gràcies a vosaltres per fer aquest programa.
La Revolució Sexual, amb el suport de SexyDream.es. Amb SexyDream.es, el sexe no té tabús. Descobreix joguines eròtiques per a tothom, kits eròtics per compartir, llançaria i una pila d'idees sexis i atrevides per innovar i gaudir del sexe com mai. Compra a SexyDream.es i rebràs la teva comanda en 48 hores. No esperis més i obre la porta al plaer amb SexyDream.es.
Avui, per acabar, us proposem una sèrie de temàtica LGTBI, All You Need, que trobareu a Filmin.
La sèrie va causar furor entre els joves a Alemanya quan es va estrenar l'any passat. Com diuen els seus guionistes, explica la història de quatre homes gais de Berlín que busquen l'amor en temps de Grindr.
En Vince, en Robbie, en Lebo i en Tom retraten les relacions socials contemporànies i conviden a reflexionar sobre les dificultats de construir vincles segurs en l'època de les aplicacions i de l'amor líquid.
All You Need són dues temporades amb 12 capítols en total que duren menys de mitja hora cadascun. Les bones dades d'audiència ja han fet que se n'anunciï una tercera temporada.
I amb aquesta sèrie us desitgem, com sempre, salut
i bon sexe.
RAC més 1 i SexyDream.es us han ofert La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Anna Alfonso i Rosana Carceller i amb Àlex Arbiol al control tècnic.